Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla Mireia Puente. El seguici de la Festa Major de Sant Cugat, previst pel dijous 26 de juny a les 7 del vespre, donarà el tret de sortida a 4 dies de rauxa a la ciutat, en els quals la cultura popular, la música, la gastronomia i l'esport s'escamparan per la ciutat. El correfoc, el concurs d'arrossos, la celebració del Dia de l'Orgull LGBTI+, el ball del Pagalí Joan i els concerts de la Ludwig Band, Al·lèrgiques al Polen i Fades, entre d'altres, són alguns dels actes destacats d'en guany. Aquest dimecres s'ha presentat el programa de Festa Major, que podeu consultar al web de Cugat Mèdia. El Servei de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat serà l'encarregat de gestionar la programació del Teatre La Unió i la Sala Clavé, una gestió que serà possible amb la creació d'una comissió artística que s'encarregarà d'oferir una programació amateur i professional. Tot i que encara no hi ha una data fixada d'obertura del nou espai, 15 anys després que se sabés la situació de fallida econòmica de La Unió i del mal estat arquitectònic de l'edifici, sembla que aquesta està més a prop que mai. Tal com ha detallat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, durant el Consell de Cultura celebrat aquest dimecres, l'obra de escenotècnia es troba al 95%. De fet, el 5% pendent són escomeses de llum, certificats energètics, acabar de posar la porta cadena al carrer Colom, etc. No depèn només de l'Ajuntament, hi ha Iberdrola i altres col·laboradors que han de fer els certificats, ha dit la regidora. L'exconseller santcugatenc Raül Romeva ha estat novament amnistiat pels tribunals espanyols. L'Audiència Provincial i Barcelona ha acordat extingir la responsabilitat penal de l'exconseller d'Afers Exteriors en una causa separada de la del Tribunal Suprem, on ja havia estat amnistiat l'any passat. El procediment, ara tancat, investigava subvencions i contractacions públiques presumptament destinades a promoure el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 a l'àmbit internacional. I la West de Tenis Taula ha sumat 6 medalles al top 8 català i al campionat de Catalunya dobles mixts disputat a Esparreguera. Al top 8 català, dos ors de Cristina Estivell en cadet i Roc Givert en juvenil i plates de Tian Changzhu, plata i bronze de Cristian Callejón. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs aturades en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per una banda, podríem dir les habituals d'aquesta hora de la tarda. Això vol dir, per exemple, l'autovia 2, zona de Sant Joan d'Espí, Cornellà, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, B23 entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell, o a l'extrem nord, aturades també per enllaçar amb les rondes o amb el nus de la Trinitat, els darrers trams de vies com l'autopista C58, la C33 o el mateix darrer tram de la Pota Nord, la D20. Però és que, a més, les dues rondes de Barcelona avui van molt plenes perquè durant la tarda hi ha hagut diverses incidències. Les repassem, perquè, com dèiem, són retencions molt importants. Ronda de Dalt, en sentit Besòs, aturades ja des de Cornellà fins a la zona d'Horta. Però és que, en sentit contrari, en sentit Llobregat, hi ha aturades des del nus de la Trinitat fins a l'altura de Sant Gervasi. Repassem la ronda litoral, perquè també va molt plena. En sentit Besòs, dos trams entre Zona Franca i Montjuïc i molt més endavant entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. I en sentit contrari, sentit Llobregat, a la ronda litoral, retencions entre Sant Adrià i la Barceloneta. Per tant, com podeu comprovar, avui tarda complicada a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Connectats.
El nostre convidat d'avui és el castellarenc Àlex Portolés da Silva, que passa a presidir la nova junta directiva de la Federació Catalana de Cineclubs. Així es va decidir a l'Assemblea General de Socis de l'entitat, que va tenir lloc al Cinema Edison de Granollers el passat 7 de juny. La nova junta es marca uns objectius clars: enfortir la interlocució entre la federació i els cineclubs per tenir presents les seves necessitats, reforçar les relacions amb altres institucions i remarcar la rellevància de la federació en el sector audiovisual català, fent més visible la tasca que la federació que fa la federació, afavorir un relleu generacional, també arribar a les zones on encara no hi ha cineclubs i sempre intentant la versió original, també fent promoció de la llengua catalana quan les distribuïdores ofereixen els subtítols en català. Ens ho explica tot plegat la Marina Antúnez.
És el moment de parlar de cinema i ho fem per una bona notícia, perquè a castellà Àlex Portolés da Silva doncs passa a ser, ni més ni menys que des de la setmana passada, el president de la Federació Catalana de Cineclubs, cosa que ens enorgulleix, que ens alegra, que ens porta aquesta esperança en uns cineclubs que en poc temps, en relativament pocs anys, han anat creixent tant en presència com també en socis. Avui el tenim amb nosaltres, a l'Àlex, per tant el saludem. Bona tarda, Àlex.
Hola, molt bona tarda.
Molt benvingut.
Moltes gràcies.
I enhorabona.
Gràcies.
Com dèiem, amb aquesta voluntat de fer créixer el cinema, de difondre'l, de promocionar-lo, doncs l'Àlex ara ha decidit entomar les regnes d'aquesta federació en un acte que va tenir lloc el passat cap de setmana, no? Explica'ns una miqueta com va anar.
Sí, sempre l'Assemblea de la Federació Catalana de Cineclubs es fa en el marc d'una trobada anual de cineclubisme. Aquesta era just la 20a edició d'aquesta trobada.
I números rodons, doncs.
Números rodons, sí, sí. Hi van assistir doncs, més de 30 cineclubs, unes 70-80 persones. I vam començar amb un acte molt emotiu, just abans de l'assemblea, que va ser doncs, el lliurament de les distincions de socis d'honor de l'entitat, entre els quals se'n van donar 4, i una de les quals doncs, es va donar el Pere Joan Ventura doncs, per la seva contribució al cineclubisme. Uh-huh. Va ser un moment molt emotiu. Hem de recordar que el Pere Joan potser és el responsable de tot plegat. Vull dir, ell va impulsar un cineclub als anys 70, un fort component antifranquista. En aquell moment les sessions a vegades eren més assemblees polítiques clandestines que no pas una altra cosa. I que, bueno, ell sabem que va fer doncs, carrera professional doncs, a Madrid, es va anar desvinculant més a l'activitat del poble, tot i que mai el va oblidar, sempre anava tornant entre Madrid i Castellà, tenia aquesta connexió, i va ser l'any 2009 quan va dir Castellà no té cinema, hauríem d'apostar perquè Castellà s'hi tornessin a fer sessions de cinema i també doncs, unes sessions d'un cinema doncs, de qualitat. I va ser quan primer va impulsar la mostra de cinema social Bram i dos anys després, enredant-nos a uns quants castellarencs amants del cinema, doncs es va recuperar el Club Cinema Castellà, es va recuperar el Cineclub, i ja són doncs, això, 14 anys d'història del Cineclub, i molt implicats en les tasques i en l'activitat de la Federació Catalana de Cineclubs, que agrupa aquests 60 cineclubs.
Entrem en matèria per parlar sobre aquesta nova junta que ara doncs, arrenca aquest camí a la Federació. President, doncs, ja ho sabem, l'Àlex, però t'acompanyen també a la junta directiva 3 dones més, no? I també 7 vocals, em sembla que estareu ara al capdavant durant
sí,
aquests 2 anys.
Sí, hi ha una junta que combina experiència, perquè dels 11 membres, 7 ja formaven part de l'anterior junta, inclosa doncs, l'anterior presidenta que continua com a vocal, l'Emma Fernández, uh-huh. I hi ha 4 noves incorporacions de persones joves. És molt important també que hi hagi un relleu generacional. Tenim, per exemple, doncs, en Gerard Mangol del Cineclub Sabadell, que és molt jove, la Mireia Fernández, una altra vallesana de Santa Perpètua de Mogoda, que també s'incorpora com a secretària, gent amb experiència en gestió cultural i en comunicació, com pot ser doncs, la Cristina Rius de Sant Pol de Mar o l'Eva Bertran de Vilafranca. Vaja, és una junta doncs, que combina això, doncs, experiència i també joventut, i també representada per cineclubs, alguns dels quals tenen una solera i una tradició de molts anys, i alguns altres doncs, que són més joves. No?
Quina és la relació i com és la relació entre la federació i l'Acadèmia del Cinema Català?
Bé, jo crec que és bona. L'Acadèmia fa una feina important de promoció del cinema català també al territori, amb aquest circuit de sales del que és el Cicle Gaudí, no? En què cada mes es proposa una pel·lícula, una producció catalana. Hi ha força cineclubs, el nostre és un exemple, que hi estan adherits.
Però hi havia estat, de fet, no? El Cine Gaudí? Vull dir,
el Cicle Gaudí,
sí. Encara hi és,
sí. En castellà en formem part, i encara hi ha molts cineclubs que també hi estan adherits, o altres sales. Aleshores, jo crec que també doncs, aquí hi ha una oportunitat doncs, d'enfortir les relacions que puguem tenir, doncs, òbviament, entre els cineclubs i l'Acadèmia del Cinema Català, que ja és prou bona, també, per exemple, en el que són els Premis Gaudí, la federació hi participa alhora en una comissió, en el marc d'una comissió que tria les pel·lícules candidates a millor pel·lícula europea. Està molt bé que des de l'Acadèmia doncs, es compti amb la federació, no? Perquè en principi doncs, se'ns reconeix una expertesa en això que dèiem, aquest cinema més independent, europeu, no? I per tant doncs, sempre... si pot enviar un representant que triï les pel·lícules candidates que després els acadèmics hauran de triar per decidir quines seran les nominades a millor pel·lícula europea, no? I com això doncs, hi ha moltes altres iniciatives que es poden tirar endavant doncs, conjuntament.
I ja tirant una miqueta cap a casa, de quina manera pot nodrir el Club Cinema Castellà el fet que doncs, el president de la federació sigui castellarenc?
Aquí m'has enganxat, eh? De quina manera pot nodrir el fet que el president... Sí. Bueno, suposo que se sentirà a parlar una mica més de castellà... Si em torno a repetir la pregunta,
sí.
Perquè...
És a dir, el fet que la federació ara estigui presidida per tu, que també alhora doncs, tens com interessos o vols doncs, també potenciar, millorar el cineclub que tenim aquí, no el cineclub en general, sinó el Club Cinema Castellà Vallès, de quina manera doncs, els castellarencs podrem veure doncs, aquesta simbiosi, si és que hi ha de ser?
Per exemple, un dels objectius que també ens fixem com a federació és que hi hagi més presència al territori. No? Ja, per exemple, fins ara, moltes iniciatives formatives, algunes de les quals que venen doncs, de l'època de la pandèmia, que s'estan fent via Zoom, que es poden mantenir, es fan xerrades cineclubistes doncs, via Zoom. I jo crec que s'ha de potenciar també, per exemple, doncs, accions formatives que es puguin fer presencialment en el territori. I, per exemple, m'agradaria molt que doncs, hi hagués algun tipus de cicle, un monogràfic que es pogués fer a castellà doncs, i que fos impulsat per la federació, per posar un exemple, no? També doncs, això no? Que dèiem, tota la millora dels serveis que es pugui fer des de la federació i de tot l'enfortiment que pugui haver-hi doncs, al món del cineclubisme acabarà repercutint doncs, en el Cineclub de Castellà, segur, perquè doncs, també estem adherits en propostes com la de la Filmoxarxa. Per tant, si millora el catàleg o la promoció o la difusió que es fa doncs, de les pel·lícules de la Filmoxarxa, a castellà també es veuran pel·lícules que agradaran al públic i que, doncs, en principi, doncs, això, també quedaran una mica nodrits, com deies, d'una bona gestió de la federació.
De fet, a castellà la salut del cinema és bona, no? Vosaltres
molt.
Que hi esteu, no?, des de dins.
Sí, jo crec que podem estar força contents, és a dir, de fet... L'estudi anual del cineclubisme estem amb unes xifres d'assistència mitjana per sessió molt similars a la mitjana dels cineclubs, per sobre doncs, dels 50 espectadors. Crec que en els cineclubs són, no sé si... Són 69 espectadors per sessió. Nosaltres també estem més o menys als 50-60 espectadors per sessió, molt més que doncs, en les sales comercials. A castellà fem sessions cada divendres. A més, són complementàries doncs, a una programació que ofereix l'Ajuntament més assequible o més comercial, entre cometes.
Doblada, aquesta sí. Ah, no, que també hi ha versió original, no?, amb la de l'Ajuntament, segons com.
Bàsicament és doblada, sí, sí. Potser aquí sí que seria algun aspecte incidir i crec que bueno, estaria bé que
I a més una crescuda que s'incrementa molt notablement quan arriba el Bram, no?
Sí,
el fet de tenir
un festival.
Al
final
aquí
a Castellà estem parlant, crec, de, entre les iniciatives doncs, del Cineclub i les que promou l'Ajuntament, de 12.000 espectadors anuals, que és una xifra doncs, important i que, no, que està molt bé i que, com a amants del cinema, doncs, ens enorgulleix, no? I en molts aspectes, per exemple, ara penso en el Bram escolar, que es fa i que es passen cada any 3.000 espectadors, que són des d'infants de P3 fins a joves de segon de batxillerat, sí, i també alumnes de l'escola d'adults, que doncs, això, no? que veuen una pel·lícula potser diferent, que potser van al cinema, i és una iniciativa doncs, important, perquè també hem d'anar assegurant que en uns temps potser més complicats, en què el consum audiovisual és més individualitzat, tampoc, vull dir, no és que en reneguem, però vull dir, les plataformes estan molt bé, però també reivindiquem el cinema com a experiència compartida, no? Vista en pantalla gran, som, en aquest sentit som molt més romàntics, i creiem que, vist el cinema de manera compartida, també el cinema com a eina cultural, també educativa, doncs també ens aporta molt més que no pas a casa.
Doncs ja acabem. Avui hem parlat amb l'Àlex Portolès, que des de fa ben poc és el president de la Federació Catalana de Cineclubs. Moltes gràcies, Àlex.
Moltes gràcies a vosaltres.
I per acabar sí que volíem demanar-te doncs, que ens fessis una recomanació musical.
Doncs mira, jo ara recomanaria una cançó que es titula Monólogo, de Silvio Rodríguez. És una cançó que en part és una mica cinematogràfica. És un avi que veu uns joves que estan doncs, fent una festa, i això li recorda doncs, de temps passats, i explica una mica la història de qui és, i doncs, és una cançó molt bonica amb la guitarra de Silvio Rodríguez, i que doncs, ho recomano.
Perfecte, doncs l'escoltem. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Y menos a ofenderlos. Vi luz en las ventanas y oí voces cantando, y sin querer ya estaba tocando. Yo también me alegraba entre amigos y cuerdas, con licores y damas, más de eso quién se acuerda. Fui un actor famoso, siempre andaba viajando. Aquí traigo una foto actuando. Me recordaron tiempos de sueños e ilusiones. Perdonen a este viejo, perdonen. Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado. Hoy nos llegaron papas y verduras en latas al puesto del mercado. En cuanto llega y coma, me voy para la zona por lo de la basura. Como la noche avanza, los dejo con la danza, el canto y la cultura. Disculpen la molestia, ya me llevo mi boca. A mi edad la cabeza a veces se trastoca. En distinguir mis promesas y todo me parece que empieza.
Connectats amb Carme Reverte.
El monestir de Sant Cugat és un dels grans tresors patrimonials del nostre país, però conservar un conjunt monumental com aquest no és una tasca senzilla. Requereix coneixement, planificació i intervencions de diferent intensitat per garantir-ne la preservació i llegibilitat a llarg del temps. Avui a l'Espai de Patrimoni ens endinsarem en la conservació del monestir des de la visió del monument. I ho fem amb la Natàlia Sánchez, que és tècnica de patrimoni dels museus, que ens explicarà com s'estudia, com es manté i com s'intervé en aquest espai tan emblemàtic del nostre patrimoni local. Natàlia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
És un senyor monument, el monestir de Sant Cugat.
Sí, senyor.
Un ara, senyor. Ara dèiem, dic, clar, és que el dia que no se t'esquerda per un costat, l'endemà se te pot esquerdar per l'altra banda, no?
Mm-hmm. Sí, sí, és així.
Tu tens experiència, m'explicaves, i la veritat és que estar pendent de la conservació i el manteniment d'un monument com el monestir de Sant Cugat no és una tasca fàcil.
No, no, perquè comporta molts factors que has de tenir en compte per poder abordar-lo de manera general. De fet, el conjunt del monestir, per començar, té tres edificis i ens encarreguem del manteniment dels tres edificis, no? I sabem que és el claustre, l'església i el palau abacial. I llavors, a nivell de conservació i de manteniment, tenim una sèrie d'actuacions que van des de la menys intervencionista a la que ho és més. Això ho fem, i aquesta escalada de nivell d'actuació ho fem a través dels estudis, a través de les observacions i a través de com veiem la degradació del monument des de la seva història, no? El conjunt del monestir no s'ha construït en un any, sinó que ja porta segles de construcció. A cada època s'ha fet una part i s'ha modificat segurament la part anterior, i això comporta una sèrie de, diguéssim, de factors que fa que haguem d'estipular un pla estratègic de manteniment per poder abordar-ho tot de manera coherent i de manera, diguéssim, pautant prioritats en aquestes actuacions.
Ara mateix, si haguessis de fer un diagnòstic amb la informació que tens, diries que aquesta joia que tenim a la ciutat està en un bon estat de salut, millorable sempre, però...
Sí, a dia d'avui el monestir de Sant Cugat està en bon estat de salut, té les seves cosetes, com tu deies, té les seves esquerdes, que a dia d'avui ja s'estan fent estudis motoritzant aquestes esquerdes a través de l'OPC, que tenim un conveni, i perquè... Bueno, perquè fem un seguiment d'aquestes patologies més estructurals que ens donaran eines per poder determinar futures intervencions. Però a nivell global el monestir està bé, es conserva perfectament i de fet hi treballem perquè això continuï així durant molts anys.
Mm-hmm. En general, com abordeu la conservació i el manteniment d'un conjunt històric com aquest?
Vale, doncs com et deia, no? Tenim una sèrie d'actuacions a diferent tipologia, que va de la que és menys intervencionista a la que més, no? En aquest primer nivell tindríem el que diem, doncs, són estudis i anàlisis d'observació en les patologies que trobem. Doncs esquerdes estructurals, desgregació de materials, la pedra, com li afecta, doncs, per exemple, la humitat o el sol o el clima, els tipus de materials que té el monestir a nivell de façana, a nivell de teulada. En segon terme, tindríem aquelles intervencions que són una mica més d'actuació sobre el monument directe, però que no formen part d'una intervenció sobre els materials. Doncs, per exemple, quan estem parlant del manteniment de les canonades d'aigua, dels desaigües, dels manteniments de les plantes que poden néixer a les teulades o inclús als paraments, a través dels carreus. Són intervencions que diguem generals, però de petita envergadura, no? I finalment tenim el tercer nivell, que seria aquelles actuacions de conservació i restauració que ja són pròpiament sobre el monument com a tal. En els darrers anys, per exemple, hem fet una intervenció al pedrís del claustre perquè ja presentava uns problemes de disgregació de material que s'ha hagut de consolidar, o per exemple en els darrers anys també hem fet unes intervencions a la muralla de Llevant, hem fet els paraments del monestir de la part de l'església i hem fet una intervenció a les teulades per voler, doncs, bueno, una intervenció més gran, en aquest cas la de les teulades, doncs, per evitar certes filtracions d'aigua, etc.
Ara que parlaves de l'afectació, em passava pel cap que ja fa un temps que venim parlant del canvi climàtic. Clar, un clima mediterrani amb temperatures altes però que van a l'alça cada any que passa, això també ho heu de tenir molt en compte, no?
Sí, a nivell de monument, no tant la temperatura sinó més la radiació del sol directa sobre alguns materials que són més sensibles. En aquest cas, per exemple, com ens està afectant el canvi climàtic al monestir, no? Estem comprovant a dia d'avui que els fonaments de l'església, del monestir, estan sobre un terreny, no? El subsol de Sant Cugat. El fet de que hi hagi més sequera i que hi hagi menys pluges fa que aquest subsol, aquesta terra, tingui un comportament, unes dilatacions, una fonamentació, una sedimentació. En el moment que plou, aquest subsol es remou, perquè tot el que és aire s'omple de tot el que és aire s'omple d'aigua i llavors crea uns moviments. Doncs aquests moviments sembla que podria estar afectant a la fonamentació, per exemple, del campanar de l'església. I això ens provoca que els materials en què està construïda el campanar, que és de pedra i de ciment, facin aquestes esquerdes que podem veure i que a dia d'avui estem monitoritzant per veure quin és el nivell d'afectació en referència a això.
Interessant. Sí. I escolta'm una cosa, podem posar alguns casos, algun exemple de cada tipus d'actuació per veure doncs, com treballeu, quin és el procediment que seguiu?
Vale. Doncs mira, per exemple, aquest cas que ara t'explicava de monitorització de les esquerdes del campanar seria un primer exemple dels estudis previs que fem abans d'actuar. No? Quan tinguem recollit aquestes anàlisis que s'estan fent a través d'aquests petits sensors, podrem determinar el nivell de gravetat que es tenen aquestes esquerdes i podrem intervenir més o menys. Altres estudis que estem portant a terme doncs, és el clima de l'església. Tenim uns datalogues, que són uns petits sensors que ens determinen la temperatura i humitat que hi ha constantment dintre de l'església. Per què ho estem fent això? Perquè hem detectat que algunes policromies dels retaules que hi ha estan patint esquerdes i aixecaments de la policromia. Això és degut a les contraccions pròpies del material. O sigui, una policromia, un retaule, té diferents capes, no? Estem parlant del suport, que seria en aquest cas fusta, després té unes capes de preparació a nivell amb coles orgàniques i amb càrregues, i finalment té aquesta policromia, aquest dibuix que nosaltres veiem a l'exterior. Aquestes tres capes es tenen un moviment segons com afecta aquesta temperatura, sobretot per la humitat relativa. Llavors, això provoca que hi hagi aquests aixecaments. Llavors, volem veure quina és la constància de temperatura i humitat que hi ha dintre del temple per poder determinar certes actuacions i per poder garantir aquesta conservació d'aquestes policromies.
Estàvem en el monitoratge.
Sí, ara no? Estem en una part que són estudis previs a qualsevol actuació que puguem fer, no? En segon terme, com deia, estan aquestes actuacions més generals, més de petita envergadura, no? I ara recentment tenim una que vam començar a fer l'any passat, que és, vam instal·lar una caixa de falcó a la cimbòria de l'església. No sé si ja heu parlat en algun moment.
A mi no em sona.
No? Bueno, pues hem instal·lat un perquè tenim un problema amb els coloms i és que, bueno, pues al final per un tema estètic i també de manteniment dels materials de la pedra, els excrements dels coloms provoquen patologies acidisat a la pedra. Posar, o sigui, fer que una parella de falcó estigui al monestir ens ajuda a, diguéssim, a tenir un control sobre els coloms que no s'apropin a la nostra àrea de protecció.
Tenir-los allunyats, no?
Sí, tenir-los allunyats. Llavors, des de fa cosa de 6-7 mesos hem posat una caixa allà i estem esperant, els experts en diuen que ara és època de cria, i que esperen que aquestes parelles de falcó, que ja hi ha Sant Cugat, que les seves cries, alguna d'elles acabi fent parella en el monestir i que, per tant, tinguem de forma natural un control dels coloms.
Mira, podrem celebrar un casament.
Sí. Sí, sí, sí.
Què més?
I per últim, doncs, en aquelles actuacions que us deia abans que són més de conservació i restauració, no? Les que intervenin en el monestir. Doncs aquest tipus, no? La intervenció del pedrís que vam fer l'any passat. Era una intervenció... bueno, el pedrís és la part que és la part interior del claustre que sustenta els capitells i les columnes interiors. Aquesta part, després de, bueno, de molts anys de la seva existència, de segles, estava patint certa disgregació dels materials, Pedres de la Pedra, que és una pedra de Campanyà que és bastant fossilitzada. I això fa pues, que pues, el sol, el vent, la pluja fa que es disgregui i s'erosioni. Llavors s'ha hagut de fer pues, primer de tot una neteja, perquè amb el pas del temps la contaminació i la pluja doncs, acaben havent unes taques que s'ha de netejar. A posteriori s'ha tret tot el que és en atacs biològics, perquè en les parts més ombrívoles doncs, hi havia plantes, petites zones on fongs i microorganismes que creixien de forma natural, i després s'ha fet unes consolidacions i unes reparacions de certes parts doncs, que es trencaven, les esquerdes, per tal de tenir un manteniment i que doncs, no entrin més atacs biològics, no es creïn normalment fongs, etc.
Per això... Estem parlant d'una joia molt delicada, eh?
Molt delicada. En el fons pensem que és un edifici que és pedra i que la pedra ho aguanta tot, però en veritat no. Ha de tenir també el seu manteniment.
Uh-huh.
També és molt important, i perdona, és el fet que nosaltres com l'utilitzem. Ens trobem molt... No és un vandalisme exagerat, de carrer, però sí hem de conscienciar en el respecte cap al monument per... Pues, pues,
els visitants, no?
Els visitants.
Els que hi anem, a les activitats que poden acollir tant l'església com el claustre.
Sí. Per exemple, una cosa molt típica és que la gent s'asseu al pedrís perquè bueno, pues està contemplant, no? I és seure. Aquest fet provoca doncs, petits copets a les pedres, erosió a la pedra del sobre del pedrís, i això fa que a una actuació així o una... aquest fet que es prolongui en el temps ens crea patologies a la pedra, per exemple.
Mm-hmm. Natàlia, hi ha alguna actuació prevista per aquest 2025 o el futur així més immediat?
Sí, tenim ara sobre la taula una intervenció a la capella de Sant Benet, especialment a la seva teulada i al parament exterior, degut a que a la capella tenim algunes filtracions d'aigua quan plou, i és perquè la teulada doncs, ara mateix ja té algunes deficiències de consolidació i d'esquerdes, i està previst doncs, a finals d'aquest any segurament a fer aquesta intervenció. Uh-huh. Intervenció que millorarem a nivell d'evacuació d'aigües de la teulada, segurament reestructurarem la part de la teulada amb les teules i finalment farem una neteja i un sanejament de paraments.
Quins són els criteris que utilitzeu quan es té en compte una intervenció d'aquestes característiques?
Vale. Mira, normalment, com dic, bueno, tenim com un decàleg, no?, del conservador restaurador, que hi ha uns 8-9 punts en qual s'han d'intentar respectar. El primer seria una mínima intervenció, sempre partim de que hem d'intervenir el mínim possible per garantir l'estabilitat dels materials propis d'aquell bé, en aquest cas d'un edifici. També tenim respecte a la integritat, que va lligat al principi primer. Coneixement de les causes de degradació, el que et deia, és superimportant estudiar, valorar i observar allò que li passa al monument per poder actuar de la manera més coherent. Seguidament tindríem un criteri de llegibilitat dels materials utilitzats, no? Sempre hem de deixar constància allò que és original d'allò que posem nou, perquè no sabem en les futures generacions què es trobaran, i per tant ells han de saber allò que ve del segle XV, del segle XVI i allò que estem posant al segle XXI. També tenim en compte criteris de reversibilitat i estabilitat. El més important és que aquell monument continuï conservant-se al llarg del temps. Llavors, els materials que utilitzem han de ser reversibles, perquè no sabem si d'aquí a 50 anys o a 100 anys aquesta intervenció que estem fent ara l'haurem de treure. I a la vegada, aquests materials han d'haver uns estudis que ens garanteixin una certa estabilitat dels materials originals. Després també tenim un criteri que és el de conservació preventiva. Ens hem d'assegurar que allò que estem intervenint i que allò que hem de guardar i salvaguardar, hem de fer-hi un pla de manteniment, no? De conservació a llarga durada. No només ens podem quedar amb l'actuació, sinó que hem d'implicar un tema de més llarga durada, diguéssim. I finalment tenim els dos últims criteris, no? El de documentació. Tot el que fem sobre el monument ho hem de documentar abans de fer una intervenció i a posteriorment de fer la intervenció, per això que deia, no? Els professionals que vinguin darrere nostra han de saber en tot moment què li estem fent al monument per entendre futures degradacions que avui dia pues, segurament no tenim controlades i no existeixen. I per altra banda és molt important a la nostra feina el criteri de la interdisciplinaritat. És a dir, ens nodrim del reconeixement de també altres
professionals. Sí.
Arquitectes, enginyers, historiadors, arqueòlegs, que tot això fa que enriquim la nostra feina i que per tant l'actuació la puguem filar més prim, diguéssim.
Mm-hmm. Aquests són els criteris, és a dir, el que heu de tenir en compte. Per tant, en el moment en què heu de començar el procés d'actuació, de conservació i restauració d'allò que heu de reparar, com ho feu? Com comença?
Sí. Primer de tot, amb una observació, no? Aquí hi ha un problema. Quin problema tenim? Anem a descriure aquest problema i anem a anar a l'origen d'aquest problema. És un problema del material pròpiament o és un problema que ve d'un factor extern, com deia abans, no? Del clima, d'un atac biològic, d'una fuita d'aigua... Què hem de fer? Si és un problema intrínsec, llavors farem una actuació pròpia del material, no? Dintre ja estem parlant del tercer nivell, d'una actuació directament de conservació i restauració. Però si determinem que el problema ve d'un factor extern, abans d'intervenir en el material, en el monument, intervendrem a la part externa. És a dir, si podem controlar el clima, si podem controlar l'atac biològic, doncs ho farem. I a partir d'aquí, doncs, creem una sèrie de propostes. Si hem de consultar altres professionals, doncs ho fem, a nivell estructural o a nivell d'historiadors i arqueòlegs, i si no, doncs simplement amb els conservadors restauradors fem una proposta d'intervenció. Sempre va des de la mínima intervenció a lo que realment necessiti el monument.
Natàlia, acabem. Què podem dir als oients? De quina manera poden contribuir ells, els ciutadans, la ciutadania en general, a mantenir i a preservar, no? El bon estat de salut d'aquest monestir.
Doncs mira, respectant aquestes directrius, no? Com deia abans, el fet de venir al monestir a visitar-los, estem encantats, però, per exemple, no seiem al pedrís, no és un lloc per seure, ja hi ha bancs o hi ha cadires per fer-ho.
S'està fresquet, però no cal.
S'està fresquet, exacte, però no cal, no? O altres coses que ens trobem grafitis a la part de la muralla exterior, per exemple, no ho fem això perquè estem degradant el conjunt. I a banda d'això és venir, gaudir de la visita, gaudir de fer el passeig i disfrutar d'allò que tenim, que en realitat és que és una joia de Sant Cugat.
Natàlia Sánchez, tècnica de Patrimoni dels Museus, moltíssimes gràcies per la visita i els consells. Que vagi molt bé.
Hace tiempo, aún no sé pa' dónde vamos, no me importa. Siempre trataste con respeto todos mis miedos, trayendo paz en esta guerra que me agota.
Hola, sóc el Raúl i com a cançó per recomanar diria la de Cantaré de Lia Kali, del seu últim àlbum de l'artista catalana.
Quitaste capas que me puse para el resto y me recuerdas que nunca voy a estar sola. Desde que me encontraste, este mundo llano que no me ahoga. Viva el don del arte, pase donde el mundo llora. Las calles me parecen mucho más lindas ahora. Y cantaré hasta que me muera. Me acercaré a tu oído con mi voz más tierna. Que viene pa' alejarnos de todo lo que estamos hechos. Bailemos hasta que se cansen de pasar las horas. Que el miedo a las alturas no le puede a las auroras. Espina que tal vez no podrás quitarme. Espada que a veces traduzco al arte. Voy a usarla para hacerlo más ameno. Sepa el mundo que si tú no estás me muero. Tienen prisa y la contagian por defecto. Vamos lento, que lejos del no hay tiempo. Aquí arriba se me hace el mundo mucho más nuevo. Y cantaré hasta que me muera. Me acercaré a tu oído con mi voz más tierna. Hablaste de llevarme a las estrellas. Déjame que yo te acerque a ellas. Y cantaré hasta que no duela. Me acercaré a tu oído con mi voz más tierna. Hablaste de llevarme a las estrellas.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
L'associació Jeff Andrews Foundation celebra el seu desè aniversari i ho fa presentant el conte El cavall espantat, que explica el dia a dia en un ranxo de l'oest dels Estats Units, on una jove invident amiga de la família dels propietaris genera un vincle amb un poltre molt espantadís i que tots els cowboys del ranxo donen com a cas perdut. Des del 2015, la Jeff Andrews Foundation col·labora amb l'Associació de Famílies i Amics amb Nens Oncològics de Catalunya i amb la Casa dels Xuclins. Tots els fons recaptats en aquest projecte es destinaran a ajudar les famílies amb nens amb càncer. Marxem fins al Prat Ràdio, on tenim ja a punt el Kevin Hurtado, que em sembla que està molt, però que molt ben acompanyat. Kevin, bona tarda.
Què tal, Carme? Bona tarda. Sí, avui parlem amb l'autor i president de la Fundació Jeff Andrews Foundation, el Xavier Blanc Andreu, també amb l'artista pretenc Toni García, que ha estat el director artístic d'aquest projecte, i tenim també el Xavier Arola, director de l'editorial El Cepi La Nansa, i l'Anna Jiménez, l'editora d'aquest conte. Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts al Press Ràdio.
Bé, molt bé. Moltes gràcies per invitar-nos.
A vosaltres per estar aquí aquesta estona amb nosaltres. Us volia preguntar per aquest conte, aquest nou projecte, El cavall espantat, que és un conte que, en paraules vostres, diu que explica un petit miracle quotidià, que es produeix quan li dediquem al nostre entorn un mínim d'empatia, afecte, atenció. Què ens podeu explicar d'aquesta història de la Charlotte i d'aquest cavall tan especial?
Bueno, la història, el que volíem era explicar com un ser, com en aquest cas un cavall, i una nena amb una incapacitat, treuen tot un profit d'una relació i treuen tot el més potent d'ells, que és l'empatia, la força, l'estimació, l'amistat, el vincle, que fa que ambis, les dues persones es transformin i canvin totalment del que eren al principi, no? I és el que volíem explicar amb aquest conte.
Mm-hmm. Perquè és un projecte que coincideix amb el desè aniversari de la Fundació.
Sí,
com va néixer la idea de fer aquest conte?
Bueno, nosaltres ara estàvem recaptant diners a través de la nostra banda de música, la Jeff Andrews Foundation Band, i jo volia fer un petit canvi del món literari, també, ja que m'agrada escriure cançons, que són les que toquem nosaltres a la banda, doncs volia escriure un conte de cavalls, de vincles sobre els nens, i perquè els nens són protagonistes a la Fundació, i aquest vincle tan potent entre, doncs, en aquest cas, una nena i un cavall, no? Els dos espantadís. I el tema literari és perquè, bueno, doncs era una manera també per recaptar fons. I com que vaig molt ben acompanyat, doncs això em va animar moltíssim a tirar endavant aquest projecte.
Jo et volia preguntar per això precisament, perquè he vist que ja estàs acostumat a explicar històries, però ho fas en les cançons.
Sí.
Però aquesta ha estat la teva primera vegada escrivint ficció, podríem dir. Com ha estat aquest canvi de format? Ha estat complicat?
Bueno, és fer una cançó molt més llarga, no? Crec jo. Perquè, de fet, el conte explica sentiments, explica històries, com una cançó més, no? El que passa és que no hi ha melodia, hi ha uns dibuixos fantàstics del nostre amic Toni, i hi ha molta il·lusió darrere, i sobretot un projecte solidari, que és el que més... Jo crec que el fet de ser solidari i és el que treu la creativitat que porta a sobre per poder-ho transformar en un producte que després recapti fons, no? I és el que estem intentant.
Mm-hmm. Diries que és més difícil escriure un conte o ficció que música?
Sí.
O... Sí, no? Sí, bastant més.
Sí, bastant més. Bastant més.
Al final, tots els contes tenen com una lliçó que els nens poden aprendre. Quina diries que és la lliçó que poden aprendre els nens d'aquest conte, El cavall espantat?
Doncs tindre confiança en un mateix, de que s'ha de reconèixer que un pot tindre por a la vida, pot tindre por als moments, pot tindre debilitats, però si es deixa acompanyar per gent que s'estima, que l'estimen, i creuen en un mateix, doncs crec que es poden fer moltíssimes coses, no? Sobretot és una història de superació decorada amb un ambient cowboy, que és un ambient molt potent perquè hi ha molta amistat, molta empatia i molta solidaritat i molta natura també pel mig, i ja dic, molt sentiment, perquè és un cavall que tothom donava per perdut i que inclús que, doncs, el volien sacrificar, per dir-ho d'una manera, i que va treure tot el millor d'ell i va crear una història, un vincle d'amistat entre una noia incapacitada i un cavall. I crec que això és una lliçó de vida, almenys per mi, no? De poder donar a conèixer.
D'on vas treure la inspiració per aquesta història en concret? És d'algun cas personal que coneguis, d'algun altre projecte de ficció?
Una mica de tot, perquè el cas que conec és perquè, bueno, nosaltres amb el vincle amb les famílies de la FANOC coneixem casos de situacions molt complexes, que al final, doncs, hi ha un esperit de superació molt potent de la família, el propi nen malalt i tota l'associació i la gent que estem donant suport. El tema del lloc és perquè, bueno, és un lloc que jo vaig visitar una vegada amb la meva dona als Estats Units. Vam anar a lo que és la Wyoming, Montana, tot aquest molt a prop del parc de Yellowstone, i són imatges que jo he intentat també reflexar amb aquest conte, i la meva afició pels cavalls, perquè, doncs, bueno, a vegades un cavall sembla que no li trauries cap profit, i quan el treballes una mica i li dediques temps i carinyo, pues es converteix en un amic o en un ser xulíssim, no?, per disfrutar-lo, no?
Sempre es parla, no?, del gos com el millor amic de l'home, però sí que és veritat que hi ha una relació molt especial entre el cavall i l'humà, històricament.
Sí, però curiosament el cavall té una sensibilitat que supera la del gos, perquè el cavall no s'expressa si tu no et dones compte de que sí que s'expressa, i llavors perquè això passi li has de dedicar temps, paciència, has de ser tan sensible com ell perquè realment es generi aquest vincle, no? I quan aquest vincle existeix és per sempre, i quan tu estàs a sobre d'un cavall que tens un vincle tan xulo, és una sensació que no es pot explicar.
Uh-huh. La Jeep Andrews Foundation es va crear el desembre del 2014 com un projecte personal de la família Blanc per ajudar aquestes famílies amb nens que estan patint càncer. Per què vau decidir crear aquesta fundació?
Bueno, molt fàcil. Jo crec que quan les coses no et van malament, doncs jo crec que tens una mica l'obligació moral d'ajudar la gent que potser no té tanta sort com tu, perquè al fin i al cap que un nen tingui càncer als 5 anys no t'ho expliques. Jo crec que fins a cert punt és un tema de tindre mala sort, i ningú es mereix tindre mala sort, ningú estem aquí perquè ningú ens castigui, no? Per això que jo crec que quan els que no tenim tan mala sort, doncs crec que almenys hem d'empatitzar amb la gent que ho està passant malament. I jo vaig decidir-ho molt fàcil, ho vaig tirar endavant i ja està, perquè jo volia ajudar la gent. I a més, el ser pare, doncs, tindre un fill que pateix, jo crec que és el pitjor que pot passar, almenys la meva opinió, i és el meu fantasma, ho reconec, i jo m'agrada lluitar contra els meus fantasmes, i per això vaig crear la fundació.
Parlàvem abans de començar l'entrevista de que el country és bastant popular, tot el moviment del que té a veure amb la música country, amb el món dels cowboys, és bastant popular aquí a Catalunya. Jo crec que hi ha bastant tradició, tant de persones que ballen line dance com persones que munten a cavall, però d'on et ve a tu exactament aquesta passió? Com va néixer?
Bueno, és una forma de vida, no? Jo crec que l'amor pels cavalls, l'afició per la música country, està tot molt vinculat, perquè fins a cap és un estil de vida que té que veure amb la natura, amb la senzillès, amb l'empatia, amb ser feliç amb el que tens i no desitjar el que no tens, amb disfrutar dels que tens al costat, de disfrutar d'uns animals tan fantàstics com aquests, de disfrutar d'un instrument de 6 cordes que pot fer amb una veu meravelles. I és això, al fin i al cap, no? Disfrutar d'un esperit molt potent, almenys per mi, com és doncs, el ser cowboy, no? Jo em considero un cowboy d'esperit, i això doncs, és una forma de vida molt, molt, molt bonica. No?
I tant. Perquè a banda d'aquest conte, no?, que és com l'últim projecte per aquest desè aniversari, sí que parlàvem abans de que fas normalment cançons. Teniu també un projecte musical dintre de la Jeep Andrews Foundation. Com funciona?
Sí.
Feu concerts? Feu música? Feu discos?
Bueno, de fet, nosaltres, des que vam començar, La manera que hem recaptat fons ha sigut a través de la música, la Jean Vandoor Foundation Band, gràcies al Manel Cruz, que no està avui amb nosaltres aquí, no ha pogut vindre, però és l'ànima del grup i també fins a cert punt del projecte. Nosaltres vam crear la banda i de manera altruista amb bons músics, que els agradava molt el que fèiem, el projecte, tocar cançons pròpies, per això també és important dir-ho, i el fet de... Bueno, ja tenim tres discos al mercat a través de la Fundació i hem generat ingressos per ajudar a la FANOC, la Casa dels Xuclis, amb el que hem pogut, però amb el cap ben alt de que hem tret tot el profit d'aquest projecte musical, que és la Jean Vandoor Foundation Band, i que tot el que hem recaptat ens ha ajudat a la Fundació i a la FANOC.
Tu, Toni, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has estat el director artístic d'aquest projecte. Explica'ns, per aquell que no estigui tan posat, en què consisteix la tasca d'un director artístic?
Doncs mira, és que quan ell em va proposar el projecte, evidentment la causa és tan potent que s'ho mereix tot, i és d'aquella... Jo sempre col·laboro, ja em coneixes, col·laboro en tota mena de coses en aquest tipus de causes solidàries. I vaig pensar que era més interessant que fer jo els dibuixos directament, que ja faig cartells, faig dibuixos i faig de tot per tot tipus de causes, era implicar més persones que participessin de l'experiència de crear això, perquè il·lustrar un llibre no és només fer uns dibuixos, és seleccionar, pensar bé on estan els punts forts de la història, fer un càsting d'estils, de personatges, és un procés xulo, i vaig pensar que era un bon moment per fer que artistes emergents que estaven ajudant amb el meu estudi d'animació doncs també hi participessin i aprenguessin una mica el món de l'editorial. I vam convertir en un treball en equip. Fèiem discussions sobre quins són els, dintre la storyline, doncs quins són els punts forts, quins serien els thumbnails més adequats, quins concepts faríem, quin estil, i el resultat està tot molt, molt pensat, i bueno, jo més o menys anava fent esbossos i anava corregint dibuixos, i estàs a sobre de tot perquè tot quedi més o menys d'una manera, en un dibuix que sigui una miqueta original dintre d'un estil concret.
I a més, parlant d'un conte, sí que sempre es busca, no?, que sigui un estil que sigui accessible també per als nens.
Això, mira, l'altre dia era Sant Jordi, que vam anar a signar llibres allà a Barcelona, i jo estava dibuixant cavalls, els nens que volien que els hi fes un cavall, i veus com la mateixa portada els crida l'atenció, perquè de seguida veus aquesta relació especial entre el cavall i la nena. Volíem transmetre tot l'esperit que ella ha explicat molt bé en aquesta portada. La portada és molt important per un llibre il·lustrat. I jo veia com passaven els nens, i jo se la miraven i paraven, i l'estona que vam estar allà no vam parar de rebent atenció. Per tant, la imatge és molt important per visualitzar, i jo crec que amb el Xavi ens hem entès prou bé per materialitzar la idea que ell tenia al cap.
Sí, jo vull aprofitar per donar les gràcies al Toni per la seva feina i el suport, que ha sigut un valor afegit brutal amb aquest llibre, sense cap dubte.
A més, és un estil, no sé si està una miqueta inspirat per l'anime, el món del còmic, ara com també, com deies, no?, que cridava molt l'atenció dels nens. Crec que al final és un llenguatge, un tipus una estètica d'imatges que crida molt l'atenció dels joves.
Correcte, sí, vam voler defugir de l'estil preescolar o de l'estil hiperrealista, o sigui, vam voler trobar una cosa una mica més sensible, no?, dintre del que és això. Llavors, inspirat, ara mateix l'anime marca molt a tot arreu, perquè estem en una comunitat globalitzada, per tant, el que jo mateix vaig llegir una pel·lícula que es deia Artakan i los tremos que perro, i les expressions d'Artakan bevien de l'anime, perquè havien estat dissenyades al Japó originàriament, i és una història francesa, la història d'Artakan. Per tant, vull dir que ens hem globalitzat i bevem tots de fons. Sí que hi ha una influència de l'anime com a tot arreu, però sí, buscàvem més aviat un estil de dibuix actual, que les nens i les nenes poguessin trobar-lo com més fresquet.
Deia al principi de l'entrevista que tenim també avui amb nosaltres el Xavier Arola i l'Anna Jiménez, de l'editorial El Cep i la Nansa. Us volia preguntar com vau arribar a aquest projecte, com vau conèixer aquesta iniciativa de la Jean Vandoor Foundation i com vau arribar a acabar editant aquest conte.
Doncs bé, moltes gràcies, Kevin. Comentar-vos que edites un segell, com tu dius, el Cep i la Nansa, que neix per donar cobertura a una dimensió social de l'edició. Amb edit el que intentem fer és donar veu a projectes que molts cops provenen del testimoni d'experiència personal i creiem que tenen una clara vocació de ser rellevants pel conjunt de la societat, eh? En aquest sentit, Edita, ens centrem en autors que potser són novells, que no han publicat res, però que tenen històries fortes, potents, i que volem transmetre al conjunt de la societat, no? És el cas molt clar del Xavier. El Xavier, amb el seu vincle, el seu amor al món dels cavalls, del countryside americà, que li dona aquest envolvent tan potent i aquest context tan marcat en el llibre, no? I més enllà d'això, tota la dimensió social del projecte amb el seu vincle de FANOC i a través de la Fundació Jeff Andrews, no? Que amb tota aquest altruisme associat a col·laborar amb l'associació, no? Amb el que... El que vull dir és que el projecte personal del Xavier amb el context del llibre i el projecte encaixava molt bé amb el segell editorial nostre, encaixava molt bé per la nostra finalitat, i al final ha sortit un llibre molt rodó on il·lustració, text, dialoga molt bé. És un llibre molt inspirador, és un llibre emotiu, on l'emoció doncs té un pes molt específic, i la il·lustració també és molt evocadora, amb aquests espais, no?, que et porten a...
Us he d'interrompre perquè ens queda res, molt poc temps, i hem de tancar l'entrevista d'avui. Molt ràpidament, Xavier, on podem trobar el llibre?
Sí,
el Xavier, autor, el Xavier Editor.
Xavier, autor, qualsevol? Jo imagino. A qualsevol dels dos.
Qui tingui la resposta.
El Xavier,
qui tingui la resposta, però molt ràpid.
Que si aneu a qualsevol llibreria de Catalunya, sí, o del món i demaneu per aquest llibre, el trobaran, a totes les bases de dades, i si no està a les prestatgeries, us el faran arribar amb el que està en tot el canal de distribució habitual, normal, a la vostra llibreria de referència.
Doncs aquí deixem aquesta conversa, que podia ser, evidentment, bastant més llarga, amb els nostres convidats d'avui, parlant d'aquest cavall espantat. Kevin, i a tots els qui t'acompanyen, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies, Carme.
Adéu-siau, adéu-siau. I aquí tanquem aquest Connectats d'avui. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.